Les dues en punt, bona tarda, benvinguts a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
El diumenge 19 de juliol, el Sabadell Atlético de Madrid B serà el primer partit en tota la història arlequinada a l'estadi del Nuevo Mirador d'Algeciras. Els dos cops que ha jugat a la població gaditana, l'equip arlequinat ha guanyat, però ha plogut, això sí, des d'aleshores més de 40 anys i a l'actual instal·lació encara li faltaven 19 anys per ser construïda. Avui, en aquest camí que estem fent, llarg camí fins a arribar al play-off, visitarem Algeciras i ho farem via Polònia amb un jugador que l'any passat vestia d'arlequinat, que aquesta temporada ha jugat a l'Algeciras i que en l'actualitat és el Lots polonès, Antonio Domínguez. 7 gols va fer amb l'equip andalús abans de marxar a l'estranger i amb ell descobrirem una mica més els secrets de l'escenari que espera el Sabadell en aquesta promoció.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Com a tècnic del programa, el Toni González. Comencem.
I es comenta la recepció.
Avui en el programa ens centrarem en l'estadi on es jugarà aquest Sabadell Atlético B, el Nuevo Mirador d'Algeciras, però també parlarem, per exemple, dels amistosos del centre d'esports, com sabeu, el primer ja confirmat, tot just demà, contra la Unió Esportiva Sant Andreu. Coneixerem les 8 cares noves del Sabadell Nord i les novetats a les competicions de tenis taula amb el Natació Sabadell i amb Club Falcons.
I fora de l'hotel?
El Madrid pot escapar-se avui a 4 punts del Barcelona, faltant-ne 15 pel final. L'equip de Zidane rep el Getafe, duel madrileny, a les 10. Abans, Eibar Osasuna i Real Sociedad Espanyol a 2 de 8. Ahir, a la B 0, Granada 2, València 0, Athletic Club 2, Valladolid 0, Levante 0 i Betis 0, Villarreal 2, amb doblet de Gerard Moreno. Sarunas Jasikevičius és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El lituà, assignat per 3 temporades, arriba procedent dels Alguiris i torna al Palau per recollir el testimoni del que havia estat el seu entrenador, justament el conjunt blaugrana Svetislav Pesic. I la penya, de la seva banda, ha firmat a Ferran Bassas, base format al Joventut en el seu dia i que ha passat per clubs com l'Iberostar Tenerife o en aquesta última etapa al San Pablo de Burgos abans de tornar a Badalona.
Han parlat en les últimes hores
Rufete, quart entrenador aquesta temporada de l'Espanyol, abans de visitar Anoeta.
No puedes conseguir nunca objetivos si tu punto de partida es hacer números. Otro punto de partida tiene que ser 90 minutos, 100%, 120% para ver qué sucede después y ahí sí ver qué han hecho los demás.
I a les xarxes socials.
La visita d'Álvaro Ferrer, jugador de la Sobal fins l'any passat i també de la regidora d'Esports Laura Reyes al casal d'estiu de l'Oar Gràcia Sabadell, que es fa justament per la suspensió pel coronavirus del que estava previst del campus que portava el nom d'Álvaro Ferrer.
De quin partit no estarem pendents?
Estrena de la Lliga de Finlàndia a les 5 de la tarda, d'aquí a 3 horetes no arriba Inter Turku contra Rovaniemi.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un futbolista sabadellenc del barri de Cifuentes i a primera divisió, el Real Betis Balompié. Avui és l'aniversari de Cristian Tello.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig, mal comptats, per sobre de les dues. Entrem en matèria aquest dijous, dia 2 de juliol del 2020, a les portes del primer dels amistosos que ha de jugar al centre d'esport Sabadell abans de marxar cap a terres andaluses. Està confirmat ja de totes al 100% demà a les 7 del vespre Sabadell-Sant Andreu, a porta tancada, també pels mitjans. Per tant, es jugarà pràcticament en la més estricta intimitat. Es jugarà només amb els membres de les dues entitats presents en aquest estadi de la nova Creu Alta i amb un precedent d'aquesta mateixa temporada, en aquest cas de la pretemporada, el 2-1 del Sabadell, ja entrenat evidentment per Antonio Hidalgo, contra el Sant Andreu, en l'únic test que van jugar els arlequinats a l'estadi Creu Altenc abans de començar la Lliga. El Hadji va avançar el conjunt quatribarrat. Xavi Boniquet i Edgar Hernández van capgirar aquell dia el marcador. Serà, per tant, un altre cop el retorn de Miquel Azparren, tècnic andreuenc, a la nova Creu Alta i servirà per preparar aquest doble playoff. D'una banda, pel Sabadell, ho sabeu de sobres, aquest enfrontament contra l'Atlético de Madrid B, al Jazeeras, que serà el diumenge, dia 19 de juliol. Per l'altra, el duel entre el Sant Andreu i l'Hospitalet, a semifinals, a Badalona, un dia abans, el dissabte, dia 18 de juliol, i en aquest cas amb el conjunt quatribarrat a qui no li serveix l'empat perquè el sistema de competició és diferent. Juguen els del mateix grup, quart contra primer, segon contra tercer i en cas d'empat sempre accedeix a la següent eliminatòria l'equip millor classificat a la Lliga regular. Per tant, el primer amistós ja el tenim aquí. Com ja vam dir en el seu dia fa unes quantes setmanes, era el primer de dos. Dèiem els rivals, Sant Andreu i Europa, el primer s'ha confirmat, serà demà a les 7 de la tarda i segueix en peu la intenció de fer l'amistós divendres següent, és a dir, just 7 dies després, de divendres a divendres, contra l'Europa, el que seria el segon i últim partit abans del playoff. Podria ser fins i tot un pèl més tard, podria ser no a les 7, sinó ja entrada gairebé la nit a sol·licitud del conjunt escapulat i, tirant de memòria, seria el primer precedent entre tots dos des d'aquella eliminatòria de Copa Catalunya que va suposar la dimissió d'Àlex García com a tècnic del Centre d'Esports Sabadell, un conjunt arlequinat que aleshores es trobava encara en el futbol professional. De fet, és una fórmula utilitzada ja per d'altres equips de la categoria. Ahir mateix teníem un duel pitius, un duel a eivissenc, un amistós entre l'Eivissa i la Penya Deportiva Santa Eulària. Tots dos han de jugar al play-off. Són dos dels 16 que disputaran les eliminatòries d'ascens a terres malaguenyes i també gaditanes tant si toca al Jazeeras a partir del 18 de juliol i, per tant, ahir ja hi va haver un amistós d'aquest tipus. Ho vam explicar ja ahir amb el Sergi Garcés i amb tot l'enrenou que porta aquesta setmana el compromís del Sabadell contra el Sant Andreu, enrenou burocràtic i de diferències de criteri entre la Federació Catalana de Futbol i el que deia la circular de la Real Federació Espanyola de Futbol, però vaja, no és cap fet novedós, com diem, d'altres equips com l'Eivissa i la Penya Deportiva. Ahir mateix ja es van enfrontar en un partit, per cert, que com a curiositat cap dels dos van voler publicar el resultat a les xarxes socials. En canvi, d'altres equips que també participaran en el playoff, com per exemple el Cornellà, no tenen la intenció de jugar cap amistós, com a mínim més enllà de partits entre els integrants de la mateixa plantilla. Per tant, aquí cadascú fa el seu planning, el seu camí diferent per arribar en condicions al dia 18 de juliol aquestes eliminatòries d'ascens. El Sabadell, per exemple, avui ha tingut entrenament, ha estat a Sant Oleguer. Demà al matí tots hauran de passar els tests serològics, les proves abans de disputar aquest partit, que serà, com diem, a les 7 de la tarda, aquest divendres, Sabadell-Sant Andreu. La intenció, molt avançat ja, que el pròxim divendres hi hagi un nou partit a la nova Creu Alta, en aquest cas contra l'Europa. Nou minutets, portem de programa, marxem fins a Polònia ara i canviaré la llengua, segur que entendreu el perquè, per saludar un jugador del Centre d'Esports Sabadell que la veritat és que ha fet quilòmetres aquesta temporada. Antonio Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buena, ¿qué tal?
Antonio, ¿dónde te pillo ahora? En Polonia, ¿no?
Sí, en Polonia me pilla, en Polonia. Aquí ultimando la temporada.
¿Estás en Lodz o dónde estás?
Sí, en Lodz. Estoy en Lodz aquí, que queda ya poco para nos quedan 3 partidos para terminar la temporada y poder marchar a las vacaciones.
Nos lo dicen, ya no te diré el año pasado aquí en Sabadell, sino en septiembre, y no nos lo creemos eso.
Sí, bueno, lo que cambia la vida, ¿no? La verdad que bueno, después de una primera de la primera vuelta muy muy intensa y muy bonita en Algeciras, pues bueno, vino la oferta de este equipo, del EUKS, y bueno, fue rechazable para mí, fue un paso adelante en mi carrera, y bueno, aquí estoy en Polonia, y la verdad que muy contento.
¿Y cómo te va la vida? Porque yo he estado como mucho algunos días de vacaciones visitando Cracovia, etcétera, pero el vivir allí, alguien del sur, acostumbrado al día a día, en este caso a principios de temporada en Algeciras, cambiar ese contexto por irte a miles de kilómetros de casa, a Polonia, tiempo diferente, competición diferente, idioma diferente, ¿cómo se ha adaptado Antonio Domínguez a ese entorno?
Bueno, pues al principio fue un poco complicado con el tema del frío y tal, y bueno, pero al final uno se acostumbra, me dedico a jugar al fútbol, a estar tranquilo y tal, y bueno, la verdad que me ha adaptado bien, que mi familia se ha adaptado bien poco a poco, aunque es verdad que ahora ellos están ya de vacaciones en España con el tema de que se han vuelto a abrir las fronteras y los he mandado para allá para que disfruten un poco de la playa. Y bueno, al principio fue un poco complicado, pero ahora ya ha adaptado al 100% y contento.
Decías que gran media temporada la que pasaste en Algeciras, te llamamos por eso, porque el Sabadell jugará precisamente allí en el nuevo Mirador el primer partido del playoff. Por lo tanto, te pregunto primero por esa mitad de campeonato que hiciste allí, 7 goles, 1.500 minutos jugados, algunos goles, la verdad es que marca de la casa, ¿eh? Aquí en Sabadell no nos tienen que descubrir lo que es un golazo desde la frontal de Antonio Domínguez, pero gran inicio de temporada el que te marcaste allí, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que fui al club porque el club hizo una apuesta muy grande por mí. Yo tenía todavía contrato con el Valladolid y bueno, fue el club que más interés puso en que jugar allí. Bueno, la verdad que fue una primera vuelta increíble. Me sentía súper 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 bien físicamente. Estaba en un momento de forma muy bueno. Luego también me sentía muy querido por la afición. Y bueno, son de esas veces que sale, que te encuentras bien y psicológicamente también todo andaba bien y bueno, le mira, ¿no? Fue una primera vuelta para guardar porque, vamos, prácticamente me quedé a un gol de superar mi mejor marca en un año y que ya la he conseguido aquí en Polonia ese gol. Y bueno, la verdad que estoy muy muy agradecido a Algeciras, muy agradecido al club, a la ciudad, a todo por cómo nos ha cogido tanto a mí como a mi familia y la verdad que tanto como Sabadell, Algeciras lo sigo en cada partido.
De hecho, te abrió las puertas, en cierta manera, al extranjero, ¿no?
Sí, por supuesto. La media temporada aquí en Algeciras me abrió las puertas aquí porque el director deportivo de nuestro equipo me estuvo siguiendo mucho tiempo, me estuvo viendo y la verdad que casi todos los partidos que me vio en directo fue jugando con Algeciras. Y de ahí fue la oferta, ¿no? Fue el club apostó fuerte por mí, el club polaco hizo y vamos, y fue un traspaso, pagaron dinero de traspaso y para que viniera para acá.
Explícanos, ¿qué tal es ese nuevo Mirador que nos encontraremos por primera vez? Luego ya comentaremos precedentes, pero el Sabadell en ese estadio nuevo no ha jugado en sus 20 años, 21 de historia que tiene. ¿Qué tal es el nuevo Mirador?
Bueno, es un campo con encanto, ¿no? De los campos de verdad, ¿no? De fútbol de verdad, como yo digo, ¿no? Que huela verde, que la afición es increíble. Una pena que creo que no va a poder acudir mucha gente al estadio por el tema de seguridad del coronavirus, ¿no? Pero es un campo que de césped siempre está bien, por lo menos el tiempo que yo he estado, que el campo está bien, que creo que al Sabadell esto le viene bien por los jugadores que tiene. Y bueno, creo que es un estadio grande, con grandes dimensiones, muy parecido a la Nova Creualta en dimensiones, y bueno, creo que le va a venir muy bien a Sabadell, y bueno, ojalá por los amigos que tengo allí, por los amigos que sigo teniendo allí, por los que dejé allí, por los compañeros que sigo teniendo, ojalá se cumpla ese ansiado ascenso, por supuesto, porque creo que lo merece tanto la afición como la ciudad, como todos, ¿no? El club me llevé mucho cariño, conocí a mucha gente increíble, a Branzu, Lutillero, que le mando un abrazo enorme porque, vamos, es una persona de 10, de la gente del club que de verdad merece muchísimo la pena. Y bueno, yo seguiré, por supuesto, el playoff y rezaré todos los días porque Sabadell vuelva a donde se merece.
Con lo que se sufrió, ¿eh? Hace unos meses y ¿dónde estamos, eh?
Para que veas, sí, pero bueno, yo creo que se sufrió muchísimo, por supuesto, ese año, pero manteniendo el bloque como se ha mantenido, luego Antonio, que es un gran entrenador, por supuesto, creo que que se va a convertir en un entrenador importante de cara al futuro. Y creo que el equipo dio un paso adelante, porque al final prácticamente vinieron jugadores nuevos, pero el bloque se mantuvo. Y creo que se va a conseguir cosas importantes con el equipo que se tiene ahora, y seguro que se asciende.
Decías que en cierta manera es un poco parecido a la Nova Creu Alta, lo digo porque no es un campo, no sé, me viene a la cabeza un Rico Pérez, por decirte alguno, con unas gradas de 20 y pico mil, 30 mil personas, no es tan grande, pero el terreno de juego sí que es amplio, de césped natural, por lo tanto no sé si te recuerda un poquito el nuevo mirador a la Nova Creu Alta.
Sí, sí, vamos, es un campo, la Nova Creu Alta de grada es un poco más grande que el nuevo mirador, pero el nuevo mirador es de este tipo de campo que te encierra, que la gente aprieta con un campo grande para hacer que se puede jugar bien al fútbol, y bueno, sí es verdad que un poco te recuerda, y esperemos que le venga bien al Sabadell para conseguir ese ansiado ascenso.
Se jugará un partido allí el sábado, el del domingo, el día después, será el del Sabadell, por lo tanto, pendientes de cómo está el césped, aunque decías que en tu época allí, y también te pilló principio de temporada, por lo tanto, con altas temperaturas, el césped respondía bien, y de hecho, tú que hiciste la pretemporada en Algeciras, frío no pasaremos un 19 de julio allí, ¿verdad?
Esto seguro que no, ya te aseguro que frío no vaya a pasar, al contrario, vaya a tener una buena temperatura, y bueno, el que no tenga que jugar como tú, pues el día que tengas de descanso te podrás marchar a la playa, ¿no?
Eso es verdad, lo tendré cerca, ahí sea en Marbella, en Málaga o en Algeciras, si vamos pasando rondas, eso sí que es verdad que tendremos cerca la playa. Pero en cuanto al rendimiento, decía, si no se tiene que jugar, y jugando a fútbol, ¿es de ese calor que es húmedo, que te cuesta casi de respirar, o cómo es?
Sí, es calor húmedo, claro, calor... Es muy calor, el calor es un poco húmedo, pero bueno, al final a todos se acostumbra uno.
Antonio,
me escuchas regular,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, te escucho, te escucho bien yo.
Ah, vale. Es que yo, a ver, háblame tú, es que te escucho yo regular. ¿Tú?
Sí, a ver si me escuchas mejor, si no volvemos a llamar y recuperamos la conexión, como quieras, Antonio.
Ahora
perfecto,
bien,
vale.
Ahora te escucho bien.
Sí. Decíamos que para el jugador será de noche el partido, pero que igualmente de ese calor, esa temperatura que pega fuerte.
Sí, es temperatura húmeda, es verdad, es cierto que hace mucho calor, que te da la sensación térmica más alta de lo que en realidad hay, pero bueno, al final es un partido de playoff, el jugador va a estar concentrado al 100%, yo creo que no se va a acordar ni de la calor que hace.
Hemos visto ya que sigues desde la distancia la temporada de tus excompañeros. ¿Has hablado con ellos estas semanas de confinamiento, ahora que se acerca el playoff? Decías también, por ejemplo, el tema de Jordi Bransuela, de Bransu, del encargado de material. ¿Has recuperado alguna conversación estos días, para ni que sea para desear suerte, o te han entrado para decirte, Antonio, qué nos vamos a encontrar en Algeciras?
Bueno, es cierto que con algún compañero siempre hablo, ¿no? Por ejemplo, con Adri Cueva tengo muchísima amistad y sigo hablando con él. De vez en cuando también jugamos a los videojuegos, que nos gustan los dos. Y bueno, nada, ahora últimamente no hemos hablado con el tema del playoff, pero sí es cierto que yo siempre le he estado escribiendo para ver qué tal, cómo va la cosa, y bueno, ellos estaban súper contentos porque la temporada estaba saliendo espectacular, y bueno, yo creo que ellos están centrados ya, por lo que veo en las redes sociales, que veo a Ángel, veo a Adri, que están con muchísimas ganas de que llegue el día, de que llegue ese momento, y bueno, yo también, la verdad, estoy deseando que llegue el momento del partido, porque... voy a seguir al Sabadell, por supuesto, y al Valladolid también, así que espero que los dos puedan ascender y encontrarse el año que viene en segunda, ojalá.
¿Qué opciones les ves al Sabadell, sobre todo en este playoff?
Yo al Sabadell le veo muchísima, la verdad. Creo que es un equipo muy importante, con un bloque increíble, ha hecho una temporada perfecta prácticamente, ¿no? Se le ha escapado ahí el liderato al final, creo, ¿no? Porque bueno, ya sabemos cómo es el grupo, que es muy complicado. Pero bueno, creo que lo veo favorito, ¿eh? Lo veo favorito para el ascenso, y ojalá no me equivoque.
Y acabo, empezaba preguntándote por Polonia. Creo que mañana tienes partido, si no me equivoco, contra el Wisla. Por lo tanto, sería duelo de históricos.
Sí, mañana tenemos un partido muy importante. Es cierto que la temporada nuestra ha sido muy buena y ya estamos, ya se está preparando más la temporada que viene, pero bueno, mañana tenemos un partido, nos quedan tres partidos, tenemos que dar el máximo por la cara, de, sobre todo de los fans, que aquí tenemos una masa social importante y bueno, estoy seguro que mañana sacaremos algo importante y tenemos un partido muy complicado y bueno, esperemos sacar los tres puntos.
Decías que ya se piensa casi en la temporada siguiente. ¿Antonio Domínguez se ve haciendo carrera en el fútbol polaco?
Sí, Antonio Domínguez de momento seguirá aquí porque bueno, tengo un contrato de larga duración, me quedan todavía 3 años de contrato y bueno, sí, la verdad que estoy a gusto y ahora que me he adaptado bien, me gustaría quedarme, la verdad.
Pues Antonio, que la verdad es que ha sido un placer recuperar recuerdos del año pasado, sobre todo es que es pensar en Antonio Domínguez y a mí me viene el gol contra el Español B, creo que es una imagen que nos quedará guardada para siempre. Mucha suerte por allí por Polonia en este tramo final de Liga, en las temporadas que te quedan aún por delante y ojalá que también al Sabadell le vaya bien por una tierra que conoces tan bien como es Algeciras. Cuídate mucho, un abrazo.
Muchísimas gràcies. Un abrazo para vosotros.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Ja ho heu vist, el nou mirador, bona gespa, bones dimensions, bona graderia, fins i tot bon ambient si no fos perquè jugarà evidentment a porta tancada, però un escenari que fa bona pinta. No és un camp d'aquells històrics del futbol espanyol com podria ser la Rosaleda, ni tampoc de les seves dimensions, però deixa-la anar també aquest nou mirador on Antonio Domínguez li van anar també les coses al tram inicial de temporada, també que ha acabat a la primera divisió de Polònia, com escoltàveu ara. Demà mateix jugarà contra el Wisla Cracòvia. Esperem que el Sabadell també li vagi bé allà el dia 19 de juliol, el diumenge d'aquí a 17 dies, en el seu partit contra el filial de l'Atlético de Madrid. Aquí a Ràdio Sabadell continuem a l'Hotel Suís amb el camí que estem fent cap al playoff. Avui ens centrem en els precedents precisament allà, a Algeciras, amb l'excusa d'haver parlat amb Antonio Domínguez. Avui volem saber quantes vegades ha jugat el Sabadell en aquesta població andalusa i fins i tot els integrants del centre d'esports actual quantes vegades han jugat allà.
El Playoff d'Ascens a Ràdio Sabadell.
Diumenge 19 de juliol, al Sabadell s'estrenarà el nou mirador d'Algeciras. Mai en tota la història el conjunt arlequinat ha jugat en aquell estadi, inaugurat l'any 1999. Se sumarà així a instal·lacions com el Johan Cruyff, el Pedro Sancho, el Camilo Cano, Prada de Moles o Sant Vicent del Raspeig. Estadis on el Sabadell no havia jugat cap partit oficial fins aquesta temporada. Això sí, sí que ho ha fet a Algeciras, a l'antic estadi dels gaditans, i amb grans records, ja que les dues visites arlequinades allà es van saldar amb victòria. Al maig de 1979, jornada 34 de segona divisió, el centre d'esports va guanyar per 0-2 amb doblet d'Àngel. En aquell cas, no era Martínez, com l'actual capità, sinó González. Un any més tard, la segona i fins al moment última visita a la ciutat andalusa també es va saldar amb triomf. Era el març del 80 i l'equip, també entrenat per Pepe Martínez, el tècnic de les dues visites a Algeciras, va vèncer per 2-3 amb doblet de Peralta i entremig una diana de l'argentí Omar. Per buscar alguna similitud, Ángel ja no hi era, però el punta del rival era Cabello. És probable que el davanter centre titular de l'Atlético B d'aquí a 2 setmanes sigui Camello. En fi, deixem-ho córrer. Ara bé, que el Sabadell no tingui precedents al nou mirador no implica que sigui un terreny de joc desconegut per a la plantilla arlequinada, per a l'equip i també per al cos tècnic. La situació més similar a l'actual la va viure Fernando Pajarero al maig de 2015, com el mateix central malagueny explicava fa uns dies a l'Hotel Suís. Amb l'Arandina, el defensa va aconseguir l'ascens a segona B en aquell terreny de joc empatant a un contra l'Algeciras. És l'enfrontament amb més transcendència jugat per un arlequinat allà, però ni de bon tros l'únic. El novembre del 2013, Adri Cuevas va perdre amb el Córdoba B per 2-1 allà. Al desembre del 2015, Gregor Sierra va caure pel mateix guarisme amb la Olla Lorca i, com gairebé sempre que busquem precedents positius, apareix un altre cop el nom d'Antonio Romero. El migcampista sevillà es va imposar per 0-1 a l'Algeciras al febrer del 2016 defensant els colors del Sevilla Atlético. Quatre jugadors ja han disputat algun partit en aquell estadi, però el més curiós és que tant el primer entrenador com el segon del centre d'esports també ho han fet. Al setembre de 2003, el Tenerife, amb Antonio Hidalgo a l'equip, va empatar les acaballes 1-1 contra l'Algeciras. Quatre anys i mig després, Juvenal, com a jugador del Cartagena, va visitar aquell estadi aconseguint la victòria per 0-2. Dit d'una altra manera, ni el primer ni el segon entrenador arlequinats coneixen la derrota a Algeciras.
Estadística, rivals, estadis, història... Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Per tant, com dèiem, primer partit de tota la història, el nuevo mirador del centre d'esports, que duri la ratxa i que sigui la tercera vegada que el Sabadell juga un partit oficial a Algeciras i la tercera victòria. De moment, el 79 i el 80 en l'antic estadi de l'Algeciras va ser així i tocarem ferro i el que calgui perquè la tercera també continuï aquesta ratxa contra l'Atlético de Madrid B el diumenge, dia 19 de juliol. De moment, encara per confirmar l'horari, però serà a la nit.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Tres minuts i mig i dos quarts de tres de la tarda. Continuem parlant de futbol perquè el Sabadell Nord apuntala la seva plantilla amb un fitxatge, el de Miguel Lozano. D'aquesta manera, el problema a la porteria queda ja del tot resolt, ja que fins ara l'únic porter del primer equip era Lluri Granado, el guardià de la porteria de Can Oriach les últimes campanyes. Lozano torna també a Can Oriach, on ja havia jugat amb el Sabadell Nord, això sí, quan era Patufet i Prebenjamí. Per tant, ben petitó, amb 6-7 anyets, Miguel Lozano havia defensat ja la porteria de l'entitat per la qual signa ara. Amb el permís del juvenil Marc Montes, que puja a la primera plantilla, és la vuitena cara nova per l'equip de cara a la 2020-2021 que entrenarà Pablo Becerril. I avui volem descobrir i sobretot posar veu a aquestes vuit incorporacions del conjunt de Can Oriach. Ho fem amb la següent crònica del Pau Vitorí.
Començant per la porteria, l'últim en arribar ha estat Miguel Lozano. Sabadellenc i de Can Oriach torna allà on no juga des que tenia 7 anys. Aleshores, això sí, ja actuava sota els pals del municipal de Can Oriach. En categories formatives, s'ha forjat el Sabadell entre d'altres i el seu primer any sènior l'ha passat entre el Sabadell B i la històrica Gramenet, disputant un total de 10 partits la passada campanya. Ara, aterra el Sabadell Nord amb aquesta mentalitat.
Estoy muy contento con mi fichaje de esta temporada. Por el equipo de mi barrio, vuelvo a mi casa, donde estuve cuando era bien chiquitito y ya no he vuelto a jugar más. Y me hace especial ilusión porque es mi barrio, como ya he dicho antes, y estoy muy motivado y muy ilusionado con este proyecto. Y bueno, intentaré dar todo lo que tengo de mí, lo mejor de mí, y espero y deseo que nos vayan muy bien las cosas y podamos hacer algo grande este año.
Lozano ha coincidit al Sabadell B amb el lateral dret Raúl Martín, un cas molt similar al del porter, ja que també suposa una tornada a casa a aquest fitxatge. L'exarlequinat ja coneix el cos tècnic amb el qual va coincidir a Olímpia i està convençut de la profunditat de plantilla del Sabadell Nord.
Muy contento por el fichaje, por el club de mi barrio, que yo soy de aquí, y nada, va a ser un año un poco raro por esto de la cuarentena y tal. Y cuando vamos a empezar y demás, pero bueno, vamos a afrontar lo mejor posible y creo que hay un equipo bastante apto para cualquier acción del juego, sea juego aéreo, hay veteranía, hay chavales jóvenes y nada, mucha ilusión por empezar ya y muy contento.
L'altre lateral s'ha reforçat per partida doble. D'una banda, Òscar Jaén, esquerra procedent de la Sabadellenca, que puja un graó convençut que seran competitius aquesta campanya a Primera Catalana.
Con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Y más después de tanto tiempo sin tocar un balón, está claro que cogeremos la temporada con más ganas que nunca. La Primera Catalana siempre es una categoría difícil, pero bueno, nosotros no dudamos en que entrenaremos y trabajaremos cada semana para cuando llegue el partido dar la cara, competir al máximo Serà difícil, però treballarem per a ells, està clar.
La seva competència serà el jove Dani Alcaide, que sent juvenil va debutar amb el primer equip del Terrassa. Arriba cedit per part del conjunt agarenc després d'un any en el Sant Cugat, on ha disputat 23 partits enguany, coincidint amb alguns dels que tornaran a ser companys ara a Can Oriac. Alcaide explica així per què s'ha decidit pel Sabadell Nord.
He elegido el Sabadell Nord porque la verdad es que me atrae mucho cómo es el trato al jugador, el ambiente de allí en los partidos y me parece un muy buen equipo. Y pues nada, intentar cumplir los objetivos que diga el club y con muchísimas ganas de empezar.
En aquest llistat de nous fitxatges del Sabadell Nord completen la línia defensiva els germans Rubió. Per un cantó, l'Àlex, format entre el Sabadell i el Mercantil, va ser el primer en signar fa setmanes procedent del Sant Cugat.
El cos tècnic, ja fa anys que els conec, el Pablo, el Gerard, el Cudi i l'Àlvaro, i els he tingut diversos anys, ja des de juvenils, i quan m'ho van dir, doncs, no m'ho vaig pensar. En segon lloc, també, que ja conec bastants integrants de l'equip, tant d'aquest any com d'altres anys. I un dels factors també per haver-hi anat són els valors també del Sabadell Nord, que és un club humil i que es basa sobretot en el sacrifici i el treball en equip. Espero d'aquest any, doncs, en primer lloc, pel tema aquest del Covid i tot el que ha passat, doncs, tenir una continuïtat que pugui la temporada seguir mínimament bé i sense cap pausa així llarga. Òbviament, mantenir la categoria, vull dir, porten 2 o 3 anys fent un molt bon treball, tenir continuïtat, però òbviament, vull dir, no tancar-nos a res.
I per l'altra, Arnau Rubió va coincidir amb el seu germà i amb el tècnic Pablo Becerril, tant al Mercantil com al Sabadell B, i ara tornaran a fer-ho a Can Oriac. L'última campanya la va jugar al Sant Quirze.
Els motius per venir al Sabadell Nord són uns quants. El primer potser podria ser els companys, no? Els nous fitxatges, inclús la gent que ja formava part de la plantilla l'any passat, que els conec a bastants. Per exemple, el Silva, que havíem coincidit al Castellà, el Raül, òbviament el meu germà. Llavors, això jo crec que ajuda molt també a l'hora d'anar a un lloc i fer una decisió, doncs, quan ja coneixes a molta gent de la plantilla i saps que són molt bona gent, doncs és una cosa molt positiva a tenir en compte. I bueno, una altra raó també podria ser amb l'entrenador, que és el Pablo, que ja l'havíem tingut, ja sap què puc aportar i què no puc aportar. I llavors, què espero de la pròxima temporada? Doncs, òbviament, mantenir la categoria, que ja ho han estat fent ells durant 2 anys, que ho han fet molt bé, i nosaltres no hem de ser menys, i a partir d'aquí fer el que es pugui.
Queden només 2 peces noves per presentar. Una, extrem, Jonai Moreno, arriba del Ripollet i es va decidir ràpid pel Sabadell Nord quan va rebre la primera trucada interessant-se en ell.
Afronto esta temporada con muchas ganas, mucha ambición y sobre todo con mucha ilusión porque es un nuevo reto para mí. En el momento en el que contactaron conmigo para venir a Sabadell Nord, no dudé en ningún momento porque ya tenía buena referencia a Sabadell Nord. Es un club que es muy familiar, que es como una familia, y eso es un plus para mí.
I per últim, un sabadellenc, el jove Edgar Álvaro, davanter que torna a la ciutat després de passar per clubs com el Mataró en edat formativa i el Martorell i el Vilassar de Mar, ja com a sènior.
Un club donde creo que representa claramente los valores de sacrificio, esfuerzo y ambición, con los cuales creo que me represento al 100%. Volver a defender los colores de un club de mi ciudad es una satisfacción enorme para mí. Y este año el proyecto que presenta el Norte es claro para luchar por los puestos de arriba. Creo que es un proyecto ambicioso, con ganas de mirar hacia arriba y pelear por la lucha entre los grandes clubes.
Miguel Lozano, Raúl Martín, Óscar Jaén, Dani Alcaide, els germans Àlex i Arnau Rubió, Jonai Moreno i Edgar Álvaro, les 8 cares noves a la plantilla 2020-2021 del Sabadell Nord. I afegim més informacions de futbol en format més breu, d'entrada amb els 2 últims fitxatges del Sabadell B. El filial arlequinat ha signat per segona catalana el porter de la Fundació Grama, Caleb Martínez, i també el central Pablo Alonso, l'última temporada al júnior de Sant Cugat. També s'han tancat 2 incorporacions pel Divisió d'Honor Juvenil. El juvenil arlequinat comptarà amb Marc Vargas, que arriba procedent del Nàstic de Manresa,
i també del fins ara jugador del Girona, Biel Partearroyo. Xavi Laborde, per cert, ha fitxat pel Vistalegre. És el pitxitxi de l'última campanya del juvenil A i tercer màxim golejador de tot el grup de Nacional, amb 14 gols anotats com a arlequinat en 22 partits, i ara farà el salt a sènior al Vistalegre. I en el cas del sènior femení del Centre d'Esports a Preferent, les novetats passen per dues renovacions en plena reconstrucció del projecte. El Sabadell femení aposta per la continuïtat de Desi Zambrano i d'Abril del Toro.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les, amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Centre d'Estètica Nova Imatge, un centre amb més de 20 anys d'experiència i amb diversitat de serveis unisex pel benestar del teu cos. Massatges, depilacions, manicures, pedicures i molt més. Ens pots trobar al carrer Calders 165 de Sabadell o bé fer una ullada al nostre Instagram @esteticanovaimatge. Truca'ns al 93 711 44 87 i t'atendrem.
Fem un ret! Vine a Red Bar per gaudir de les grans terrasses i espais segurs i confortables amb aparcament gratuït 24 hores. Sushi, burgers gourmets, pizzas, amanides, grills, cervesa de bodega... Recorda que també disposes de servei a domicili i per recollir les 24 hores del dia. Red Bar és casa teva.
Gasoils Cruella. Servei de gasoil a domicili, calefacció, automoció, agrícola... Visiti'ns al carrer de Batllevell 177. A la nostra botiga trobarà ampolla i cartutxo de gas, accessoris per al càmping i petit electrodomèstic. Gasoils Cruella, carrer Batllevell 177, Sabadell. Servint servei.
¿Buscas un despacho multidisciplinario? Bienvenido a NAPEC Abogado y Gestoría Administrativa. Te ofrecemos un servicio integral de gestoría y bufete de abogados, destinado a todos los clientes, tanto particulares y empresas. Prestamos servicio de gestión y asesoría en todas las áreas. Puedes encontrarnos en la calle Sol y Padrís 8, a través de las redes sociales o llamándonos al 669-337-540. ¡Te esperamos!
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna al programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda en directe aquest dijous 2 de juliol del 2020 aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. Parlem ara de tenis taula. En els pròxims dies es coneixerà la llista definitiva dels conjunts inscrits a cada categoria estatal per la temporada que ve. D'entrada, el Club Natació Sabadell ja ha anunciat que els seus principals equips continuaran a la mateixa lliga que l'any passat, a l'espera només de saber si el tercer equip masculí pot ocupar una plaça a segona nacional. Saludem el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
De moment el que tenim és una circular de la federació recordant a quina categoria hauria de jugar cada equip, però clar, el termini de les inscripcions encara està obert, oi?
Sí, el termini està obert fins al 15 de juliol. De moment en aquesta llista hi consta, com deies, els equips del club a la mateixa categoria que l'any passat, és a dir, el Natació Sabadell tindria el seu primer equip masculí a Divisió d'Honor, el segon equip a Primera Nacional i el femení, en aquest cas també, a la Primera Nacional. Veurem què acaba passant amb Falcons, que en principi en aquesta llista també apareix en la llista del seu principal equip masculí a la Primera Nacional. Com deia, les llistes, aquestes inscripcions tanquen el 15 de juliol i serà a partir de llavors quan es vegi si hi han hagut renúncies o quins equips ocuparan les places a cada categoria.
De seguida ho confirmarem amb els representants del club i de Falcons, però, per tant, encara queden uns dies perquè es confirmi la llista definitiva, però el que sí que sabem del cert des de fa temps és el canvi de format que hi haurà a la competició.
Sí, recordem que la Federació Espanyola va resoldre en general, i com la resta de federacions pràcticament de gairebé tots els esports, resoldre les lligues amb ascensos i pràcticament sense descensos, amb alguna excepció. Per exemple, si hi havia algun equip que ja havia baixat matemàticament encara que no s'hagués acabat la lliga, doncs la federació en molts casos sí que ha aplicat el descens en aquest equip. No és el cas, però, dels conjunts sabadellencs. I aquesta reestructuració, doncs, bàsicament afecta a totes les categories per aquesta decisió de la federació. A la divisió d'honor masculina, per exemple, on hi jugarà el primer equip masculí del club, es passarà de dos grups de 12 a tres grups de 10 equips organitzats per proximitat geogràfica, i en aquest cas els tres primers de cada grup anirien a fases i els dos últims descens directe. A Primera Nacional també s'amplia, es passa a 8 grups de 10 equips, els dos primers a fases, els dos últims baixarien a Segona Nacional, i a la Primera Femenina seran 6 grups de 9 o 10 equips, els tres primers farien fases, i en aquest cas a la Primera Femenina no hi haurà descensos.
Per tant, més equips per categoria, més grups també, és una tònica general, podríem dir, en totes les modalitats esportives des que es va aturar tot per la pandèmia. I per últim, Sergi, també coneixerem quan començarà la temporada, i en aquest cas la federació sí que ha estat previsora, i això sí que és una mica diferent d'altres modalitats, planificant dos calendaris en funció de si hi hagués o no un rebrot de coronavirus.
Sí, la federació diu que un dels calendaris té previst començar el pròxim 17 d'octubre en cas que tot avanci amb normalitat. L'altre, si la cosa no anés bé i hi hagués un possible rebrot a la tardor, la federació indica que la lliga començaria aleshores el 9 de gener, per tant ja entrats en el 2021. Això sí, clar, Adri, això s'ha d'agafar una mica amb pinces, perquè la federació diu que concretarà quin dels dos calendaris s'acabarà aplicant a finals d'agost. Concretament el 28 d'agost fixarà quin dels dos calendaris s'aplicarà de cara a la temporada 2020-2021. Ara bé, jo em pregunto que si hi ha un rebrot, posa-li per exemple a mitjans de setembre o quan comenci la tardor, tot el guió que hagi programat la federació se n'anirà evidentment a Norris, ja ho veurem, però com dic, de moment la federació diu això, un calendari previst per començar el 17 d'octubre, en cas que hi hagués un possible rebrot del coronavirus es començaria la lliga el 9 de gener, a finals d'agost concretarà quin dels dos calendaris i el calendari definitiu es publicarà a principis de setembre.
Per tant, pla A i pla B. En el món del tennis taula, suposo que encara que estigui ja en marxa el pla A, si pel que sigui, tant de bo que no hi hagués un nou rebrot a la tardor, doncs encara es podria redirigir tot cap al pla B. Gràcies, Sergi, per tota la informació. Una abraçada.
Una abraçada, Adri.
I valorem tot plegat amb els dos clubs sabadellencs en categories estatals. Comencem per la secció de tenis taula del Natació Sabadell amb l'Àlex Bocanegra, que és el director tècnic. Àlex, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Escoltaves ara totes aquestes modificacions, que segur que coneixies ja, evidentment, de forma prèvia. Què et semblen totes aquestes mesures preses per la federació per adaptar una miqueta les categories a l'enrenou generat pel coronavirus?
Bueno, jo crec que s'ha solventat de la millor manera que hem pogut. Vull dir, a mi la reestructuració de les lligues em sembla bona i, bueno, veurem com avancen les coses i esperem que puguem començar la lliga a l'octubre.
De moment, confirmat ja el que comentava el Sergi ara fa un moment, el Divisió d'Honor d'una banda, el Primera Nacional de l'altra, per tant, seran unes categories diferents, però seran les mateixes categories on ja estava el Natació Sabadell.
Exacte, el que pot variar una mica potser és el nivell, no?, que a l'hora de fer grups més junts geogràficament, pues, el nivell potser puja o baixa, ja veurem, no? Aquesta temporada és el que canviarà.
Tu com ho preveus?
Jo espero que el nivell es mantingui, ja que ens agrada que hi hagi competitivitat sempre a la Lliga i això fa que seguim pujant el nivell.
En els darrers anys heu fitxat a jugadors estrangers, recordo el rus Yuri Bechasny, els indonesis David Jacobs i Fernando Melquianus. Clar, amb la pandèmia, la reducció del pressupost que hi ha per les seccions del club, queda afectada o no queda afectada aquesta figura del jugador forani que apuntalava l'equip?
Sí, no només per la possible reducció del pressupost, sinó que també pel fet que la possibilitat de fitxar els jugadors estrangers potser queda restringida, no?, pel fet de que no sé si sabem si els deixaran sortir al seu país o inclús aquí al club veurem si existeix la possibilitat de poder-los portar o no, segons com van fent les coses, no?
Per tant, ara mateix no estaria confirmat, però estaríem més a prop de no tenir estranger que no pas de tenir-lo, no?
Clar, és que segons com vagi la situació, i jo et diria que de cara a l'octubre, doncs les possibilitats són mínimes, però bueno, seguirem treballant i mirant l'opció de poder portar algun jugador, sigui nacional o estranger, per reforçar l'equip.
Això al final és una mica compartit per tots, no? Perquè ara ho comentàvem, que la divisió d'honor, vaja, les primeres categories del tenis taula, enguany hauran de reinventar-se molts equips.
Exacte, vull dir, ara tots els equips catalans que estan a la categoria de divisió d'honor ja s'han estat movent durant l'estiu i vull dir, ara tothom està buscant jugadors per reforçar els equips, que no faltin efectius i, bueno, de la mateixa manera hem fet nosaltres.
En el cas del club, una de les baixes destacades serà la del Jordi Morales, que l'altre dia ja ens explicava aquí al programa que marxa a casa seva, a l'Esparreguera, per jugar a Divisió d'Honor i per preparar els Jocs Paralímpics. Però vaja, una marxa important en tots els sentits.
Sí, és una baixa important. Jo, durant les setmanes que va tindre que prendre la decisió, vam estar parlant. Nosaltres aquí al club també li vam oferir la possibilitat, no? Però li encaixava més el projecte Esparreguera i endavant.
Teniu, a més de tot això que comentàvem fins ara, el tercer equip, si no m'erro, pendent de les renúncies, no?, per si podeu ascendir o no. Com està el tema ara?
Exacte. Bueno, seguim a l'espera. Si no m'equivoco, estem tercers o quart reserva. Llavors estem a l'espera de veure si hi ha alguna renúncia aquí a Catalunya o fora d'Espanya que pot afectar la Lliga Catalana, no?, de la segona nacional. Llavors veurem com avancen les coses també. Esperem que puguem tindre aquesta plaça, no?, perquè la idea del club era poder intentar accedir a les places d'ascens per anar a la fase a les últimes 5 jornades, però a causa del Covid doncs no ha sigut possible.
I el NAS, què et diu en aquestes situacions, després d'haver vist d'una banda com funciona normalment el tenis taula i de l'altra amb tots els problemes que pot haver generat el coronavirus? Sou optimistes o no per tenir aquesta plaça?
Veurem. És que dependrà dels clubs que tenen aquestes categories, no?, la primera nacional o segona nacional, de si renuncia o no. Jo crec que afectarà en el sentit de que si tenen efectius o no per tindre l'equip i si tenen els pressupostos per poder mantenir equips. Vull dir, aquí a Catalunya no és com la resta d'Espanya, que viuen més de subvencions dels ajuntaments, però bueno, a veure si hi ha moltes renúncies o no.
Per últim, pensant ja en la nova temporada, comenci a l'octubre o comenci al gener, és igual, quins reptes us heu plantejat?
Bueno, a la Divisió d'Honor sobretot és mantenir la categoria i de moment això, mantenir les categories i a les categories inferiors que tenim a tercera nacional, preferent, podem intentar algun ascens, doncs lluitarem pels ascensos i evidentment seguir treballant amb la cantera.
Doncs Àlex Bocanegra, director tècnic de la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Hotel Suís.
I del Club Natació Sabadell a Club Falcons anem a conèixer també com ha afectat la pandèmia als de la Masia de Sant Oleguer, en aquest cas amb el Guillem Cairó, amb la mà dreta de Sara Ballester a la direcció tècnica falconista. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Explicàvem ara una miqueta els canvis a les diferents categories estatals i fins i tot un doble calendari a les competicions per si hi ha rebrot o no. Què et semblen aquestes modificacions fetes pel coronavirus i què et sembla la nova distribució de lligues, de places, etc?
Bueno, doncs són unes mesures malauradament necessàries. S'ha de tenir tot previst, poder fer dues voltes de la lliga, només haver de fer una volta a la lliga, S'han reduït els números de grups que hi haurà, en tots els grups hi haurà menys equips per evitar que hi hagi més desplaçaments. Per exemple, la superdivisió masculina només hi haurà desplaçaments, abans es viatjava per tota Espanya, només viatjava a mitja Espanya. Bueno, són coses necessàries, no agraden, però és el que hi ha.
Les inscripcions estan obertes. És cert que la federació ha fet un llistat amb els clubs que correspondrien a cada categoria i en aquesta llista Falcons apareix a Primera Nacional. Serà així? No serà així? Està decidit ja on jugarà Falcons l'any vinent?
Sí, ja està decidit i Falcons l'any que ve doncs, haurem de jugar a la Segona Nacional.
Per tant, renuncieu a aquesta plaça de primera per anar un grau més avall, no?
Correcte, com he sentit que ha dit l'Àlex, doncs tots els equips de Superdivisió i Divisió d'Honor s'estan movent molt, necessiten jugadors i no poden fitxar estrangers, perquè ara mateix fitxar un estranger és una loteria. I s'estan movent, s'estan buscant molts jugadors de territori espanyol i nosaltres de l'equip que teníem a Primera Nacional, un jugador ens marxa a jugar a Divisió d'Honor i entre un altre jugador que se'n va d'Erasmus, doncs no podíem fer equip.
O sigui que en aquest cas és per manca d'efectius, podríem dir.
Sí, totalment, sí. I pensàvem, a veure, podíem haver fet un equip de Primera Nacional a base de fitxatges, però abans de tenir un equip de Primera Nacional amb tota gent de fora, preferim tenir un equip, una categoria més avall, anar tranquils, que juguin quatre jugadors de la casa i ja està.
Aposta per la casa, per la base, per una miqueta reinventar el projecte. Però no ha de ser una decisió fàcil, no? Tampoc, perquè al final, en el món de l'esport, renunciar a una categoria que t'has guanyat a les pistes, en el vostre cas a les taules, pel que sigui, sigui per motius econòmics, sigui per manca de jugadors, etc. Això, prendre aquesta decisió, segur que ha de ser dolorós.
Sí, és molt dolorós. Fa molts anys que teníem aquest equip a Primera Nacional, però bueno, moltes reunions, moltes hores, però bueno, al final els números i tot era molt clar i l'única opció que teníem era aquesta.
Deies que sortiu a segona amb gent de la casa. Amb quines intencions, amb quins objectius arrencareu la temporada?
L'objectiu principal és que el nivell dels nens i de les futures promeses de Falcons pugui pujar i a la Segona Nacional doncs, tindrem un bon equip per estar a mitja taula alta per no haver de patir en el descens en cap moment.
En el cas del femení, recordo que fa un any ja vau haver de renunciar també a les categories estatals, recordo que per motius econòmics en aquell moment, per tant, en qüestió d'un any no arriba, any i poc, any i setmanes, heu hagut de renunciar als dos sèniors a les seves categories.
Correcte, sí, és així. I arriba un punt que ja sigui per motius econòmics o ara per el que hem tingut del coronavirus, doncs bueno, pues s'han de prendre decisions. I, bueno, a Catalunya tenim una mica d'avantatge al rest d'Espanya, que no vivim de subvencions i de històries d'aquestes, però, bueno, no passa res.
Per tant, cada vegada més, clar, ara diré una cosa que, evidentment, en el món del tenis taula i aquí a Sabadell sempre ha estat molt formatiu, sempre ha estat molt de forjar jugadors de cara al futur i d'eixamplar la base i fer pedrera. Però el projecte de Falcons cada vegada més orientat en aquest sentit, no? No tant en primeres categories, no tant en tenir un sènior a nivell de categoria estatal, sinó reforçar sobretot la formació.
Correcte. Nosaltres a Falcons som del pensament que el dia que hàgim de tenir un equip sènior a categories altes, ja sigui divisió d'honor on sigui, serà perquè tinguem gent de Falcons jugant allà. Nosaltres no veiem lògic gastar els diners en tenir un equip de divisió d'honor o superdivisió per no tenir gent de Falcons jugant en aquests equips.
Acabo. Hem parlat molt de com ha afectat el tenis taula en general al món de... vaja, la crisi, la pandèmia del coronavirus. A nivell particular, Club Falcons, més enllà d'aquest primer equip que haurà de renunciar, com ens explicaves ara, a la categoria i sortir a segona en comptes de primera, com us ha afectat això del coronavirus?
Bueno, doncs, com tots els clubs, ens hem hagut d'apretar el cinturó. Per sort, els números no anaven tan malament i no hem hagut de fer un ERTE als treballadors. I, bueno, però, mica en mica, animar els jugadors que els teníem a casa, no els hem pogut veure, bueno, com una mica com tothom.
Doncs gairebé tothom ens hem acostumat, no?, a estar confinats, a reinventar-nos. Recordo que parlava amb el Jordi Morales, amb el jugador paralímpic que havia de preparar-se per Tòquio i li deia si fins i tot havia provat de jugar a la taula del menjador o no a tenis taula.
Ah,
vosaltres ho heu arribat a fer, això, o no?
Sí, bueno, no tant com per entrenar, perquè tampoc ja no tenim la pressió de que ens hem de preparar, però sí, la idea, doncs, dia a dia, anar fent jocs amb els nens, avui, doncs, mira, intentem avui muntar amb la taula del menjador i cadascú enviava el seu vídeo i tot això. Buscar perquè els nens també era una manera de que passessin un rato amb nosaltres i deixar bé descansar els pares i que els nens s'esvegissin una mica.
Doncs Guillem Cairó, adjunt a la direcció esportiva de Club Falcons, com dèiem, una notícia aquesta de la renúncia a Primera Nacional, dolorosa, però al final per centrar-se en aquest tema formatiu al 100% i per tirar amb gent de la casa endavant i no fer més despesa de la que tocaria. Una abraçada, ànims!
Perfecte, igualment.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Abans de rematar el programa, res, un parell de pinzellades ràpides d'informacions en forma més breu, ja no centrades en el futbol com abans, sinó més enllà del futbol, amb l'handbol per començar i l'OAR Gràcia Femení, que ha reforçat la seva primera línia amb gent de la casa, després que Jana Garcia passés del juvenil al sènior verd i blanc. Ara segueix les seves passes Carla Arenós, que estarà a les ordres de Carol Carmona en aquesta primera plantilla, una nova incorporació des de la base per complementar l'equip d'un OAR Gràcia Femení, que recordem-ho, no sortirà a la Lliga Catalana, sinó que ho farà un graó per sobre a la Divisió d'Honor Plata després d'haver acceptat la proposta de la Federació Espanyola per substituir algunes de les renúncies que hi van haver. I en voleibol, el Club Natació Sabadell també ha anunciat un parell de novetats en els seus sèniors. En el femení arriba Clàudia Terrón i arriba provinent del Barcelona per cobrir la posició de central. En el mateix lloc juga Albert Ruiz, el reforç del masculí. Recordem que en el cas dels homes, ara que estàvem parlant davant de categories entre l'OAR Gràcia Femení, que assumeix una per sobre, i ho heu escoltat ara mateix amb el Guillem Cairó, Club Falcons, que ha hagut de renunciar a Primera Nacional i que sortirà una més avall, doncs en el cas de l'equip masculí de voleibol del Club Natació Sabadell, queda per conèixer si hi haurà el finançament suficient per acceptar la plaça a Superliga 2 o si l'equip haurà de seguir un any més a Primera Divisió, segurament una decisió que coneixerem en breu d'aquí a uns dies, la setmana vinent.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I com sempre, els últims minuts del programa centrats en mirar la pissarra, el menú del dia del que tindrem demà aquí a l'Hotel Suís a les dues puntuals amb la cita amb l'esport sabadellenc. Divendres, tancant setmana aquí a l'Hotel Suís, amb la prèvia de l'amistós a porta tancada que jugaran, com us explicàvem al principi d'aquest programa, el Centre d'Esport Sabadell i la Unió Esportiva Sant Andreu, equips de segona B i de tercera, respectivament, a partir de les 7 del vespre a la Nova Creu Alta per preparar els seus respectius play-off d'ascens express. Tindrem el tècnic quatribarrat, un exarlequinat com Miquel Azparren, que de fet va ser un dels herois a Ipurua ara fa 9 anys, un dels membres d'aquella última plantilla que va ascendir amb el Centre d'Esport Sabadell i que ara, un cop ja ha penjat les botes, entrena el conjunt barceloní i serà demà el rival del Sabadell en aquesta prova. Anava a dir pretemporada no, però sí prèvia al play-off. I també continuarem, entre d'altres històries, amb el Julen Tortosa repassant episodis de la història olímpica. Aquest 2020 havia de ser un any de Jocs Olímpics, havíem de tenir cita ara a l'estiu a Tòquio, finalment serà el 2021, però continuem en aquest tram final de temporada repassant alguns dels millors episodis de la història olímpica amb el Julen Tortosa i la seva secció. Fins aquí el programa d'avui. Podeu continuar informats i descobrir més històries a radiosabadell.fm. Per exemple, si marxeu a la secció d'esports d'aquest portal web, trobeu, per exemple, notícies com primer playoff de Pedro Capó, quan un ho viu en comptades ocasions s'ha d'aprofitar el moment, o així està la situació contractual de la plantilla del centre d'esports. També, evidentment, totes les notícies de Sabadell, per tant, a Ràdio Sabadell, a Twitter, a Instagram, a Facebook o al portal web radiosabadell.fm podeu continuar informats o escoltar una altra vegada el programa d'avui, d'aquest dijous 2 de juliol del 2020, que hem fet possible amb el Toni González. Des del control de sous envia des de l'altra banda del vidre una abraçada enorme. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom de tot el departament d'esports d'aquesta casa. Demà, com diem, a partir de les dues, més teca, aquí al 94.6. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.